Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana. Ahir va ser el Dia Mundial de la Ràdio i com a serveis informatius unipersonals de Ràdio Falset no podem deixar passar l'oportunitat de reivindicar-nos i d'oferir-nos. Reivindicar no la feina, perquè al final qui dona sentit als mitjans, i en el nostre cas a la ràdio, són vostès, l'audiència, que de manera esporàdica o fidel, d'un o més programes amb l'orella parada a l'altra banda del transistor, complementen la meitat del cercle que en diem comunicació. No, el que volem reivindicar és el model de Ràdio Falset, perquè la ràdio de la capital del Priorat, i també de la comarca, es basa en una programació, menys els informatius, feta per col·laboradors, que són persones que decideixen fer un espai, o dit en altres paraules, dedicar una part del seu temps a explicar alguna cosa de la nostra realitat als altres, i ho fan de manera altruista. Un model, el de la ràdio, a més que institucionalment, i ja des dels orígens, no depèn orgànicament de l'Ajuntament, perquè ens entenguem, el consistori no mana la ràdio. Això sí, la freqüència modulada, el 107.6, és seu. Tenim, doncs, un model diferent de ràdio que ha funcionat, a moments de tot, això sí, els últims 29 anys. No és poca cosa. Però i aquí ve la segona part. Avui volem oferir-nos i recordar-los a tots, petits i grans, falsetans i priratins, que la porta de la ràdio sempre està oberta per tots aquells i aquelles que hi vulguin col·laborar. Només cal sentit comú, respecte i compromís. I moltes ganes. Moltes, perquè res és fàcil, però per això val la pena. Ahir va ser el Dia Mundial de la Ràdio. El dijous, Ràdio Falset posava en marxa la nova cara de la web de l'emissora. Un canal més, una finestra més per informar-se del que passa a Falset i a la comarca. Els temps canvien i el transistor comparteix espai amb el mòbil o la tablet. El que es manté intacte és la voluntat d'aquesta casa de, en la mesura de les seves possibilitats, explicar-los què passa al nostre voltant i, si pot ser, explicar-los-hi al moment en què està passant. Anem als titulars de les notícies i temes que sentiran avui a l'informatiu. Començarem l'informatiu amb l'entrevista al regidor d'Independents per Falset i únic regidor a l'oposició de l'Ajuntament de la capital del Priorat, César López, dins del cicle d'entrevistes amb els representants de les administracions locals. El passat dimecres es va presentar la Carta Europea del Turisme Sostenible al Consell Comarcal, amb l'objectiu de trobar nous membres pel Fòrum Permanent de la Carta Europea. El Sindicat Agrari Unió de Pagesos denunciarà l'Estat espanyol davant la Comissió Europea pel que entenen un incompliment a l'hora d'aplicar la normativa de la nova Política Agrària Comuna, la PAC. I en el temps dels esports, aquesta jornada no hi ha partits perquè és carnaval, però l'aturada en altres competicions per la vaga convocada per la Federació Catalana de Futbol també afectarà als clubs priratins. Continuem el cicle d'entrevistes amb els representants locals de la nostra comarca. Si la setmana passada teníem als estudis de Ràdio Falset l'alcalde de la capital del Priorat, Jordi Puigeu, avui tenim el regidor a l'oposició, César López, per als Independents per Falset. Bon dia.
Bon dia.
Senyor López, com encara aquest final de legislatura que estem entrant en els darrers mesos?
Bueno, jo diria ja encara, poca cosa és poca encara, perquè queden dos mesos exactament, queden març, abril i part de maig, però bueno, entre la campanya i unes coses i unes altres, són dos mesos els que queden. Tot el que no s'ha fet ara no es pot fer en dos mesos. L'únic que es pot fer ara és parlar de lo que es podria fer, però sense fer volar coloms, o sigui, parlar a coses tocant els peus a terra. No farem això, farem allò. Jo, per exemple, vaig sentir l'altre dia l'alcalde que deia de lo de la Falber, i clar, això jo crec que aquí tenia tota la raó. Aquell edifici s'ha de tirar a terra, s'ha de fer nou. O sigui, Falset ara no està en disposició de gastar ni 5 en obres d'aquest tipus. El que ha de fer Falset és fer obres per manteniment, millorar algunes coses, etc, etc, però no fer macroedificis ni macrocoses perquè no hi ha ni 5. Jo no dic que d'aquí 2 anys se pugui fer, però ara en aquests moments no es pot fer. O sigui, el que s'ha de fer és anar tirant endavant i anar millorant i posant-hi molta imaginació per fer coses que no es necessitin molts diners.
Tot i així, l'alcalde Puigeu va fer referència precisament al terreny del costat, al Terpe, vinculant-ho a l'edició de la Fira del Vi, va dir que estat treballant, o almenys això vam entendre, per posar la fira allí. Vulgui o no, això també és una mica gran. No m'atreveixo a dir macro, però sí que és una actuació important en una porció de terreny important.
El principi, o sigui, la idea, per a mi em sembla bona, que es pugui fer dins de la Hortespe. Ara bé, jo no sé com està l'Ajuntament ara de diners, no sé el que pot costar allò, però replanar allò i fer-ho ben fet, perquè el que no pot fer és una xapussa, perquè ja està bé on estava. Per fer-ho ben fet són molts diners. Llavors, si no n'hi ha, millor deixar-ho estar com estava, i si n'hi ha, bueno, millor per ells, perquè jo, a mi em sembla que el posto és bo i es podria fer molt bé. Hi ha un problema afegit, l'aparcament. A veure on deixaràs tots els cotxes que venen, perquè amb el cap de futbol que hi ha al costat n'hi ha molt poc. Això és l'Ajuntament qui ho ha de decidir. Si tenen diners, endavant. Si tenen idees per fer els aparcaments en un altre lloc, endavant. Si no, se quedarà el poble col·lapsat.
Com vostè deia fa un moment, queda molt poquet perquè s'esgoti aquesta legislatura. Si mira enrere, quin balanç en fa?
Balanç, enrere. Home, en balanç se'n pot fer molt poc perquè pràcticament no s'ha fet res. No s'ha fet res, jo no dic que sigui culpa de l'Ajuntament, eh? No s'ha fet res, entre altres coses, perquè no hi ha hagut diners per fer. Sí que hi havia moltes idees, arreglar la font del forn, el carrer, bueno, coses que per a mi estaven fora de lloc, ja que el carrer de la font del forn per a mi està molt bé. És molt més important, o era molt més important, arreglar el carrer de l'Era, que està tot ple de clots i les desaigües estan desfets. Però bueno, la idea era aquesta, però així tot ja s'ha vist que no es podia fer perquè no han arribat els diners, ni arribaran. Jo vaig veure molt optimista l'alcalde dient que, bueno, que ja tenien solucionades moltes coses, la Generalitat, en aquests moments no hi ha ni cinc. Torno per dir, si és d'aquí 2 anys, potser sí, però ara en aquest moment no es pot fer res. Balanç, doncs jo diria que és un balanç ni negatiu ni positiu, pla, perquè no s'ha fet res. I el que es podia fer, que és el que parlàvem abans, doncs tampoc s'ha fet, que són coses que no costen diners, com és la circulació, els aparcaments, la limpiesa, la millora de les coses monumentals de Falset, com pot ser, per exemple, les faroles que hi ha al pont fan mania, estan rovellades, te cau la pintura. Això no costa gaire, fer-ho pintar, això sí que són coses barates. Arreglar els aparcaments, aquí està tot el pont Falset, ja ho he dit 50 o 60 vegades, ple de ratlles grogues que no es pot aparcar i tothom aparca on li dona la gana. O no es pinten les ratlles grogues, però si es pinten s'ha de fer complir. O se pinten als llocs que es necessita, no, per exemple, a tot arreu. Aquestes coses són les que és el dia a dia. Com ho arreglaran? No ho sé, fins ara no ho han fet.
Mirant de cara al futur i també agafant una mica balanç, un balanç molt concret del que ha passat a l'Ajuntament de Falset, recordem que a l'anterior legislatura hi han hagut 13 renúncies, dos d'elles, dos caps de llista i una l'alcalde. El Partit dels Independents es va dividir d'alguna manera, hi va haver dues persones que van sortir del grup municipal dels Independents. Quina valoració fa d'aquesta legislatura en aquest sentit de tant moviment, per dir-ho d'una manera poc crítica, fins i tot a l'Ajuntament de Falset?
Bueno, jo diria que potser no eren les persones idònies per estar allà on estaven, els que van dimitir. Jo diria que molta gent s'hi va apuntar per apuntar-s'hi, i quan els hi va tocar l'hora de la veritat per poder entrar, o havien d'entrar perquè havia renunciat amb algú, llavors no es van veure amb cor de fer-ho. No ho sé, i això t'has de posar dins de la voluntat de cada persona. Els que van dimitir, home, bueno, lo de l'alcalde per a mi no té explicació, lo d'alguns altres regidors n'hi havia un que sí que havia una explicació molt coherent, no diré ara qui era ni com ni per què era, i però n'hi va haver altres que dius, bueno, i aquests per què han dimitit? Pues no ho sé, per mi que no estaven d'acord o no anaven tots a una, no ho sé, això sí que no ho puc dir perquè és cosa de cadascú.
I a nivell de quina creu que està la lectura de la gent d'aquesta situació?
Bueno, la gent, jo parles cada dia amb gent, la gent està molt desenganyada, però jo crec que el que ara ha de fer... La gent no ha fet l'esforç que potser havia de fer, però potser també és culpa per part de l'Ajuntament. No dic d'aquest o del que vingui o de l'altre. L'Ajuntament ha de enamorar la gent, o sigui, que la gent s'hi trobi a gust, que la gent pugui protestar. Mira, hi ha una cosa que no l'he entès mai, que aquí trobes la gent pel carrer i protesta. Sí, perquè s'hauria de fer això, perquè collons, que si no sé què, no sé quantos. Dic, escolta, teniu los plens, i els plens és a l'opuesto on s'ha d'anar. Aneu al ple i al pregs i preguntes, allí ho oferiu o pregunteu el que voleu i allí us ha de contestar l'alcalde. I si no us contesta, doncs, podeu tornar-ho a fer una altra vegada. Però diu pel carrer, les converses de bar no serveixen per a res.
Una apreciació tècnica, eh? Els pregs i preguntes no poden, però com es fa molts ajuntaments, també el de Falset, una vegada s'acaba el ple, es diu al públic si volen intervindre.
Sí, els pregs i preguntes del públic. Els plens ordinaris, els plens ordinaris, el públic sempre té dret a parlar. A l'extraordinari, si l'alcalde vol, no pot parlar ningú.
A l'alcalde, al Jordi Puigeu, li van preguntar si es presentava a les properes eleccions del 24 de maig.
De maig.
Ens va dir que s'ho estava pensant. Hem llegit en algun mitjà digital de recent creació que estava buscant equip. Vostè es presentarà?
Bueno, jo em presentaré si ara estem els independents, estem parlant, hem tingut diverses reunions i estem en un pas que jo diria que hem de fer l'últim pas. Si aquest últim pas se fa, jo em presentaré.
Estem parlant de que estan buscant un cap de llista?
No, no l'estem buscant. Tenim cap de llista, però estem buscant l'equip, estem buscant que el cap de llista s'afianci, etc, etc. Però jo crec que sí. Ara, això no és un sí definitiu, eh? Però jo crec que sí, que hi haurà llista.
No creu que és una mica estranya aquesta situació? No només el fet que els independents a dia d'avui encara no sàpiguin si es presentaran o no, perquè si recordem fa una setmana Jordi Puigdemont ens va dir alguna cosa similar, que a dia d'avui que estiguem gairebé a la meitat de febrer i encara no se sàpigui qui seran els caps de llista o quines llistes es presentaran a Falset, vostè creu que és una situació normal?
No, no és normal, però tot això ve a conseqüència del que parlàvem abans. La gent està desenganyada, i llavors és molt difícil trobar gent que es vulgui abocar i presentar-se en unes llistes. I llavors lo difícil és fer la llista. Fer el cap, home, sí que és difícil. Primer has de trobar el cap, perquè segons el que sigui el cap, doncs hi haurà una llista on hi haurà una altra. Però jo crec que és el desencant de la gent, i això és el que s'ha de canviar. Jo no dic que no es trobi gent, sinó que és molt difícil. Molt difícil trobar gent i convèncer-los, perquè bueno, és un bé pel poble, és un bé per ells i és un bé pel poble. I jo crec que la gent s'hauria de sacrificar més. També és difícil perquè cada dia doncs, la gent, la fenya els apreta. Falset no és un poble de 200 habitants que, bueno, dius, bueno, vaig mitja hora cada dia a l'Ajuntament i s'ha acabat, no? Falset hi ha d'haver diverses persones, jo diria que 4 o 5, que s'han de dedicar pràcticament a l'Ajuntament. Mm-hmm. I això és el que hi ha.
Però tot i així creu que s'acabaran apareixent les llistes a què estem habituats? Sobre 3, 4...
Sí, home, jo la llista, una llista de Convergència, una llista de socialistes, una llista d'independents, jo crec que es faran. Que en sortirà alguna més? Doncs no ho sé, aquí ja sí que ja no hi entro perquè no he sentit cap rumor ni de res.
Mm-hmm. Doncs li agraïm molt a César López que hagi acceptat la nostra invitació per fer aquest balanç ja mirant cap al final de legislatura i estarem molt pendents de les diferents actuacions i decisions dels partits de cara a veure què passa amb el futur de Falset. Moltes gràcies, senyor López.
Gràcies a vosaltres.
L'adhesió del Priorat a la Carta Europea del Turisme Sostenible servirà de pla de gestió de la candidatura del Priorat a convertir-se en Patrimoni de la Humanitat. Així va quedar palès en la presentació de la carta al Consell Comarcal del Priorat el passat dimecres. Durant la presentació, es va formalitzar la constitució del Fòrum Permanent, l'espai de participació de tots els agents públics i privats en representació de col·lectius o a nivell individual que han de definir el model turístic de la comarca. Jaume Salvat, membre del Parc Científic de Turisme i Oci de Catalunya, subratlla el paper del Fòrum Permanent en el procés d'adhesió a la carta.
perquè el fòrum permanent és l'ens que permet la participació de la gent. Totes aquestes coses, el bo és que siguin accions participatives, és a dir, que la gent defineixi, dibuixi i estructuri quin és el model turístic que vol per la seva comarca. Al cap i a la fi, són ells els que hi han de viure i són ells els que hauran d'aprofitar els resultats de la Carta Europea de Turisme Sostenible. I des d'aquest punt de vista pensem que és l'instrument que podem utilitzar per dibuixar aquest model turístic per la comarca.
Amb la presentació al Consell Comarcal es va cloure la presentació de la Carta Europea del Turisme Sostenible arreu de la comarca. Neus Miró, la gerent del Parc Natural, comenta el nombre de membres que han demanat formar part del fòrum permanent.
Des del Parc de Montsant i des del Departament d'Agricultura estem molt contents en aquest sentit de la participació que hi ha hagut en els actes de presentació de la Carta Europea de Turisme Sostenible. Avui és la sisena presentació que es feia a tota la comarca del Priorat i a data d'avui ja teníem recollides unes 35 sol·licituds per formar part del fòrum permanent i avui a l'acabar doncs, no les hem comptabilitzat, però estem molt contents perquè hem vist que la gent estava contenta a participar-hi, que s'han portat també fulls per donar a altres membres del territori que poden participar i per tant doncs, estem contents de perquè pensem que aquesta ha de ser una eina que la gent del territori té moltes coses a dir i a definir quin és el model turístic que volem per la comarca del Priorat.
Miró també subratlla la vinculació de la Carta Europea del Turisme Sostenible i la candidatura del paisatge prioratí a convertir-se en patrimoni de la humanitat.
Una mica quan nosaltres vam voler impulsar el que és la Carta Europea de Turisme i que és una línia estratègica de la Direcció General d'Agricultura, el primer que vam voler fer va ser valorar a veure si això entrava en contradicció amb totes aquelles coses que la comarca s'estaven tirant a terme, ja que ens havíem marcat que el límit d'influència del parc no era només els 9 municipis, sinó tota la comarca del Priorat. I després d'aquesta valoració de veure com encaixava el que era el model aquest de la carta i vam veure que realment era un instrument per afavorir doncs, el procés de la carta del paisatge, el procés de declaració de la UNESCO, etc., és el que ens va encoratjar encara més a tirar aquest projecte endavant. Evidentment, ja hem dit avui que si al final d'aquest procés veiem que no estem preparats o no volem tirar endavant a la Carta Europea, com a mínim haurem fet una feina important que servirà per la candidatura de la UNESCO a aportar quin és el model turístic que vol la comarca del Priorat i la seva gent.
I afegim una darrera veu, la del president del Consell Comarcal que va intervindre en l'inici de l'acte, posant de relleu els diferents projectes de futur de la comarca. Escoltem Joan Carles García.
Està vinculat al Parc Natural de Montsant, però per extensió a tota la comarca. Crec que és un projecte interessant que complementa altres projectes com la carta, com la candidatura, que ens han d'enriquir i sobretot han de projectar, a part de projectar una imatge molt interessant a l'hora de captar segons quin tipus d'un turisme doncs, respectuós amb el medi, que valora la sostenibilitat, que valora tots els valors que puguem tindre aquí a la comarca, a part doncs, d'altres valors doncs, que ens pot aportar alguna altra riquesa i, bueno, i al fi i al cap del que es tracta és d'anar sumant esforços sempre i quan siguin en la mateixa direcció, que és el que ens està passant avui dia aquí a la comarca, que crec que és lo interessant, és que tenim discurs, sabem el que volem i l'únic és anar buscant les eines que en cada moment se'ns posin davant per anar aprofitant i anar adelantant aquesta estratègia de desenvolupament comarcal.
El Sindicat Unió de Pagesos inicia aquesta setmana una campanya per denunciar davant la Comissió Europea l'incompliment per part del govern espanyol de la normativa de la Unió Europea a l'hora d'aplicar els decrets que regulen el nou període de la PAC. Sota el lema La PAC per la pagesia signa la denúncia, el sindicat recollirà suports per plantejar la denúncia. La base de la denúncia són, a l'entendre del sindicat, la vulneració per part del govern espanyol de la normativa que fixa l'exclusió de la concessió a pagaments directes de les persones físiques o jurídiques que, entre d'altres, gestionen aeroports o serveis ferroviaris i que no tenen una activitat agrària significativa. Un altre punt que vulnera la normativa és la regionalització que proposa el govern espanyol. Josep Carles Vicente, de Unió de Pagesos, explica els problemes que generarà la regionalització espanyola de la nova PAC.
La regionalització és, bueno, les mitjanes on ponderaran els valors dels drets i on hi haurà el repartiment, doncs el que ha fet ha sigut el sistema que han aplicat és tan complex i ens encorseta als pagesos que fa que el seu objectiu pretès, que és que no es trasbasi diners d'una comunitat autònoma a un altre, això s'aconsegueix, però el que provoca és greuges importants i competències deslleials dintre del mateix sector i dintre dels mateixos productors arreu de l'estat espanyol. I aquesta és una reforma, pues, en principi, inacceptable.
El sindicat agrari explicarà en xerrades pel territori la denúncia. La propera, al Priorat, serà dilluns als Guiamets. Més d'una cinquantena d'alumnes de quart ESO del Priorat van realitzar les proves d'avaluació d'educació secundària obligatòria que s'han fet a tot el territori català aquesta setmana. Els alumnes de l'IES Priorat i també de l'IES de Cornudella van realitzar proves de competència matemàtica i també de competència comunicativa lingüística en llengua catalana, llengua castellana i en llengua estrangera. Magda Blasco, directora del centre de la capital del Priorat, feia balanç de la prova. Magda Blasco, directora del centre de la capital del Priorat, feia balanç després de la prova.
Pues la prova aquesta la fan els alumnes de quart de l'ESO i en un grup tindrem al voltant de 23 alumnes i en l'altre grup alrededor de 20-21. Pues en principi han anat molt bé, no ha hagut cap tipus d'incidència i els alumnes han col·laborat de forma molt, molt activa en totes les proves i de fet no hem tingut cap problema.
Respecte als anys anteriors, la directora del centre i es Priorat assenyala que els alumnes es situen prop de la mitjana catalana en les dues competències, això sí, alguns anys per damunt i altres per sota. La Biblioteca Salvador Estremifà va acollir la xerrada sobre els camps de solidaritat que organitza la ONG CETEM. Claudia Jiménez, de CETEM, explica què són els camps de solidaritat.
Pues los camps de solidaritat és un programa que organitza la ONG CETEM i és una experiència per formar-se, conviure i conèixer de primera mà la realitat quotidiana dels països del sud, la feina que fan les organitzacions i els recursos de la població local per tal de sortir endavant. I els camps ens ajuden a enriquir-nos, a ser més conscients de com està el món i promoure actituds a favor de models més justos.
Elena Barceló, per la seva banda, enumera els països on s'organitzen els camps i en quins mesos de l'any es realitzen.
Països n'hi ha moltíssims, estan distribuïts entre Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia. Bueno, per dir-ne alguns potser dels més nombrosos, doncs, camps d'Equador, de Nicaragua, d'Argentina i a la Índia, a l'Àsia i molts països també d'Àfrica. Enguany un nou al Marroc. Cada camp té una temporalitat marcada, però oscil·len entre les 3 i les 5 setmanes. En diferents mesos, però tots concentrats entre més o menys el juliol i el setembre, amb la idea de que, bueno, doncs de que la gent que té ganes de fer un camp pugui utilitzar la seva època de vacances i així.
I dels esports, aquest cap de setmana que no hi ha jornada per la festivitat de Carnestoltes, hem de recordar que la Federació Catalana de Futbol va declarar jornada de vaga davant la nova legislació fiscal que el govern espanyol vol aplicar a les associacions i que pot suposar un cop mortal per a molts petits clubs com el de Falset. Òscar Llop, president del Club Falseta, explica la situació que pot provocar la nova llei al Falset Esportiu.
Nosaltres som un club que no arribem al màxim aquest que diuen dels 100.000 euros a l'any, i no hem de cotitzar ni hem de presentar IBEs i coses d'aquestes, i clar, això seria un daltabaix per nosaltres. I no, hi ha coses que no es poden aguantar.
Llop refusa que la nova reforma, això sí, pugui fer desaparèixer el Club Falsetà.
Home, desaparició del club tampoc no ho crec, però bueno, que estan fent una bestiesa, se cargaran un munt de clubs en tota Catalunya, però un munt, perquè hi ha gent que això no aguantarà, i clubs i que no són clubs, que són escoles, que són escoles o quatre que juguen a ping-pong i coses d'aquestes.
On sí aturada la competició prevista és a la tercera divisió nacional. El club que ens queda més a prop és l'Escó, i li hem preguntat a Miquel Pérez, el president del club, si creu que hi ha alguna sortida per evitar la desaparició d'equips.
Nosaltres en tenim que sentar amb l'administració, els clubs modestos, una representació dels clubs modestos, i proposar, evidentment, no es tracta de no pagar res, no es tracta d'estar de forma il·legal, no, al contrari, se tracta d'estar legalment, però amb unes condicions pactades i diferenciades amb l'àmbit general, perquè d'una altra manera fan inviable molts clubs de tota Catalunya. Per tant, del que es tracta és el que nosaltres hem vingut dient des de sempre, sentar-se, negociar, pactar una sortida, un sistema del tipus que sigui, pues, tipus mòduls, tipus el que sigui, per poder atendre la fiscalitat i la seguretat social, que és el que s'exigeix, i a partir d'aquí pues, funcionar correctament tots els clubs.
I el passat cap de setmana recordem que els juvenils del Falset Esportiu van perdre per 2-5 contra l'Escuela San Pablo i San Pedro. També que el Falset Esportiu de Tercera ja no va jugar perquè s'havia d'enfrontar l'Internacional de Reus i aquest equip ja no juga des de l'inici de la temporada. Pel que fa al Porrera, va guanyar les Borges del Camp per 4-3. En futbol sala, el Capçanes va empatar 4 al camp del Futbol Park de Tarragona i el Cornudella es va imposar 15-3 al Torredembarra Atlètic. La propera jornada tornen a la competició el Falset Esportiu, els juvenils del Falset, el Porrera, mentre que els equips de futbol sala ho faran d'aquí 2 setmanes. Temps ara pel temps.
Després d'uns dies un tant nuvolats i una situació un tant ambigua, avui hem tingut un temps bastant acceptable, les darreres 24 hores, ahir sobretot amb força sol, però avui ja s'acosta un sistema frontal de caire fred que ens arribarà aquí a la nostra comarca cap a última hora, provocant núvols, també alguna petita precipitació, que això s'estendria a primeres hores de demà, provocant també uns cels ennuvolats gran part del diumenge, però sense massa conseqüències. Pel que fa a les temperatures, un cop hagi passat aquest sistema frontal, tindran una lleugera tendència a baixar, alhora que entren vents del nord-oest, de moderats, i que duraran unes 24 hores, a poc més o menys. En definitiva, tenim un petit canvi a la vista, no massa important, perquè poques precipitacions deixarà, però sí que ens farà baixar lleugerament les temperatures en els primers dies de la setmana vinent. I en quant a efemèrides, hem destacat que del dia com avui, però de l'any 1469, una gran riuada del Llobregat provocava que Sant Boi s'endugués el pont.
I abans de marxar, titulars. El regidor a l'oposició de Falset, César López, considera que la darrera legislatura ha estat una legislatura en blanc. El passat dimecres es va presentar la Carta Europea del Turisme Sostenible al Consell Comarcal amb l'objectiu de trobar nous membres del Fòrum Permanent de la Carta Europea. I el Sindicat Agrari Unió de Pagesos denunciarà l'Estat espanyol davant la Comissió Europea pel que entenen un incompliment a l'hora d'aplicar la normativa de la nova política agrària comuna, la nova PAC.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Moment de tancar l'informatiu cap de setmana, això sí, amb una petició que continuïn amb nosaltres d'aquí uns minuts a l'hora del vermut, l'espai de tertúlia de Ràdio Falset. Els ha acompanyat a la producció i a la veu Jordi Soldevila i també esperant que el proper dimecres ens sintonitzin per tal de saber què ha passat a la nostra comarca amb els butlletins intersetmanals. I també que visitin la nostra pàgina web, perquè allí hi trobaran la informació i tots els espais que els hem ofert aquest cap de setmana i els anteriors. Una pàgina web que, val a dir, el passat dimecres va canviar de cara. Ja ho saben, radiofalset.fm. Adeu!